A 15 minuts per arribar a les 10 del matí, a les 5 de la tarda, una setmana més, donem la benvinguda a la psicòloga Vanessa Parellada. Molt bon dia, Vanessa.
Molt bon dia a tothom, gràcies.
Avui per parlar-nos d'una... No, ara explicarem el que és.
Vinga, endivina-la, endivina-la.
El que sigui ens comença a afectar molt a partir de l'1 de maig aquí a Formentera. És l'estrès.
Vinga, ho heu encertat.
És l'estrès. Anava a dir que és una emoció, és una patologia...
L'estrès és una reacció.
Una reacció, eh?
Una reacció del nostre cos, una reacció física, sobretot, del nostre cos davant d'una situació amenaçant. Per tant, en principi, no és dolent, perquè ens ajuda a tenir un rendiment millor davant d'aquesta situació puntual que ens posa a prova, perquè se segreten una sèrie d'hormones que ens preparen o per la lluita o per la fugida, l'adrenalina, el cortisol, la prolactina... I, en principi, si la situació és puntual i la resolem, aquestes hormones, aquesta preparació del cos per respondre en aquesta situació, és adaptatiu, responem sí. De manera més eficient. Quan és un problema l'estrès? Quan es cronifica o quan es perllonga, quan aquesta reacció nostra corporal es manté en el temps perquè la situació estressant es va mantenint, perquè no és una situació puntual, sinó que és una situació que es va repetint, un tipus de feina, unes persones amb les que ens relacionem, que avui en dia està molt de moda parlar de persones tòxiques, val? Persones d'aquestes que ens provoquen aquesta reacció d'estrès, no? que ens fan pujar aquest cortisol. Però són persones, no?
Perquè et sents amenaçat o amenaçada, no?
Sí, entenc. Perquè et provoquen aquesta incomoditat, perquè són persones que sembla que visquin per fer-te la vida impossible, no? Hi ha persones que tenen aquest tarannà en general amb tothom i hi ha persones que per algun motiu és amb tu que tenen aquesta reacció, però bueno, aquest és un estressor dels que hi ha, pot ser la feina, pot ser la temporada, no? L'increment de persones, l'increment de soroll... Tots són una sèrie d'estímuls i de situacions que ens provoquen aquest malestar o aquesta incomoditat. El problema, com deia bé, quan aquesta situació es perllonga en el temps, aquest cortisol es va segretant de manera sostinguda en el temps i tenim com aquesta intoxicació de cortisol en el cos. Com notem que estem estressats o que estem estressades? Aquesta és una de les preguntes que ens van fer arribar durant aquests dies. Notem que estem estressats o estressades en negatiu, o sigui, la part aquesta que no és adaptativa, que no és una resposta immediata, perquè tenim, per exemple, molts mal de caps, tenim problemes gastrointestinals, estrenyiment, diarrea, reflux... digestions pesades, aquesta inflamació intestinal que a vegades tenim, també té molt a veure amb l'estrès, amb el cortisol, problemes de dormir o somnolència excessiva, aquesta sensació de que vas cansat per la vida. Que no... Tenia un company d'equip de govern que deia que tenia l'ànima cansada en algun moment, no?
Sí.
I és aquesta sensació de que no, és un cansament que no se te'n va dormint bé un dia, sinó que és un cansament acumulat
de fons,
i és com que el cos està esgotat. Diuen que l'estrès és un excés de present. Així com parlàvem de que l'ansietat és un excés de futur, l'estrès és quan el present et sobrepassa, quan la situació a la que has de fer front sobrepassa els recursos que tu tens per fer-los front. Val? Llavors
sí, sí.
El cos doncs, està sobrepassat i aquesta fatiga que sentim pot provocar doncs, aquesta sensació de que no pots amb la teva ànima. No? Hi ha també qüestionaris que ens ajuden a identificar si estem estressats i al final van tots molt encaminats per veure si realment estem en una situació d'estrès sostingut per reflexionar o identificar si de seguida les coses ens fan saltar. No? Si de seguida qualsevol cosa és la gota que colma el vas, no? Si estàs molt irritable...
Si això qualsevol... és un bon símptoma d'estrès.
Una bona manera d'avaluar psicològicament, perquè hi ha la part més física, que és aquesta que hem dit, la manera d'avaluar psicològicament si tenim estrès, no? Que estàs més irritable, que no veus coses bones a la teva vida, que si et poses a pensar, ostres, ara si falla alguna cosa em desbordaré, no? Se't trenca la vitroceràmica. O et diuen que algú del teu entorn té una malaltia. que són situacions bueno, que són estressants, algunes més que altres, però que un cop t'has fet a la notícia, reacciones i te n'ocupes, no? Si tu estàs en una situació d'estrès sostingut, aquestes coses provoquen en tu aquesta sensació de sobrepassar-te, que és aquesta gota que colma el vas, no? Bàsicament això, aquesta sensació de que qualsevol cosa que passi ara ho descontrolarà tot. Aquesta és una de... També ens preguntaven si quina diferència hi havia entre ansietat i estrès. Estrès té més a veure amb aquesta afrontació de les coses que ens van arribant en el dia a dia, i l'ansietat té més a veure amb aquesta por que dèiem a el que pugui passar en un futur, tot i que van molt relacionades. Perquè quan estàs molt estressada o molt estressat, també tens aquesta visió negativa de les coses, del present i, evidentment, del futur.
Clar, abans ho has definit amb una frase bastant poderosa, diu l'estrès és un excés de present, no?
Sí.
L'ansietat és un excés de futur.
Sí. Amb l'ansietat estem vivint en el futur, en un futur que, a més, és catastròfic, i en l'estrès estem sobrepassats pel present, per un present que ens exigeix més del que tenim. Quin és el problema de l'estrès? Evidentment, immediat, que és tots aquests símptomes físics i psicològics que hem dit, però el problema de l'estrès sostingut també és que pot desembocar en depressió.
L'estrès sostingut pot acabar desembocant en depressió, eh?
Sí. Per tant, quantes persones hi ha que durant anys, potser, han estat sotmeses a una situació de molta tensió i acaben tenint una depressió i no saben per què? Perquè no els hi ha passat res, perquè en principi tot els hi va bé, no? Aquesta... També té molt a veure com ens afecta l'estrès en quina és la nostra base personal, quina és l'estructura que nosaltres ja tenim, i en funció també de com és aquesta estructura, l'estrès ens afecta d'una manera o d'una altra. Si som persones molt sensibles, l'estrès fa que ens tornem encara més vulnerables, més inestables. Si som persones molt perfeccionistes i estem sotmeses a estrès, el resultat és aquesta persona que no li està res bé, que té aquesta insatisfacció crònica, que té aquesta sensació de que a tot se li escapa el seu control. Una persona molt impulsiva, quan està sotmesa en estrès, té aquest punt d'agressivitat. Per tant, és important, com dèiem també amb el tema de l'ansietat, conèixer-nos per detectar aquests canvis, saber també quines són les coses que ens estressen, perquè els estressors també són diferents en funció de les persones. Hi ha persones que hi ha situacions que les toleren molt bé i altres persones que aquelles situacions les sobrepassen i, en canvi, hi ha altres que les porten millor. Que això també té a veure amb quins són els nostres punts més dèbils, no? De l'estructura, que dèiem també parlant de l'ansietat. Per tant, com podem fer, una altra pregunta que ens arribava, perquè no arribem a trencar-nos, perquè no arribem en aquest punt en què ja sentim que hem explotat. És molt important, com hem dit sempre, conèixer-nos, saber quines són les nostres limitacions, les coses que ens tensen més, identificar que ens estan passant coses, identificar que tenim més mal de cap, que últimament estem com que no ens trobem bé, aquest mal de panxa que dèiem també és molt... Si no hi ha una causa orgànica, que s'hagi descartat alguna causa orgànica, no? Si no, aquest no dormir bé, aquest viure cansat, no? En la nostra societat també s'ha instaurat aquesta sensació de que si no et falta temps, no estàs fent alguna cosa malament.
Si et sobra temps, no anem bé.
No anem bé, no? Està penalitzat tenir temps per tu.
És que a més estic pensant que inclús està ben vist estar estressat.
Exactament, o sigui, està ben vist. Com menys temps, com menys et doni la vida, millor. Mira, més exitós
ets. En el fons, hi ha una mica aquesta visió d'aquest tio o aquesta tia que no para, amb tres mòbils alhora,
un
ostres, mail,
no pares,
va a una reunió, viatja no sé on, torna cap aquí, i vols que em fes un sopar? No puc, perquè no sé què.
No, uf, no em dóna la vida, no, estic tot el dia a tope.
Has vist com progressa, has vist com li va? Tu no
sí,
para,
sí,
tu.
Això, i si no
activa?
Estem així, i si no estem així, sentim que alguna cosa estem fent malament.
Et sents culpable.
Exacte. Ens sentim culpables per descansar, i això també hi havia una altra pregunta que parlava o demanava sobre l'estrès de les mares.
Ens sentim culpables per descansar, és que no sé a quin punt hem arribat ja.
Estem malalts, o sigui, la nostra societat està malalta d'hiperactivitat, malalta d'estímuls, tenim com un jet lag emocional, o sigui, estem sempre fora de lloc, no som capaços de processar totes les coses que, a més, l'estrès també provoca això, no? Que no pots centrar l'atenció. Si no centres l'atenció, no pots memoritzar, o sigui, no pots consolidar coses si primer no t'han entrat, no?
Clar, clar.
Per tant, és tota aquesta cultura de lo efímer, de lo immediat, no? Aquesta frustració constant de no arribar, de no fer res bé, no? És com el mal de la nostra societat, no? D'avui en dia. Per tant, reivindiquem l'oci, no? El no fer res. A més, una de les coses que fan baixar el cortisol és dedicar-nos temps a nosaltres. Una de les coses, quan notem que estem estressats o estressades, l'exercici físic, que ho diem cada programa i sempre, o pel mig o per les vores, acabem parlant de l'exercici, perquè és que és fonamental, sobretot si tenim, com nosaltres, la sort de poder-ho fer en un entorn natural, com és la nostra illa, que és un entorn ella mateixa, no? Anem on anem, estem a l'aire, fer l'exercici, està molt bé fer-ho al gimnàs, i a més hi ha certes coses que va bé fer-les amb pes o fer-ho al gimnàs, vale, però no entro aquí, entro en la part de baixar el cortisol, de reconnectar, de buscar aquesta pau, d'estar en calma, exercici físic, encara que sigui caminar és un exercici molt assequible. Si no tenim un problema a les cames ni un problema de mobilitat...
Per gairebé la majoria de persones poden caminar bé, i totes les edats.
Sí, és un exercici que és que, a més, fer, encara que sigui poquet, un quart d'hora, 20 minuts al dia, però cada dia, o sempre que puguis, no? Si pot ser, en comptes de fer-ho pel carrer, mirar de fer-ho per algun camí.
Natura.
Per un entorn natural, perquè natura. Sumes dues coses, sumes l'exercici i sumes el contacte amb la natura. Si a sobre tens l'opció d'arribar fins a la platja, treure't les sabates, que els teus peus toquin el terra natural. Si sí, pot ser un bosc, la pinassa, però sí, la sorra mateix de la platja, escoltar el so del mar, totes aquestes coses. O sigui, sortir de casa, fer una passejada en bici, caminant fins a la platja, estem fent ja exercici, moviment, a l'aire lliure, per un camí, entorn natural, arribem a la platja, al grounding aquest que s'ha posat també de moda ara, que ara posem noms anglesos a coses que de tota la vida era doncs, estar en contacte amb la natura, ara se'n diu grounding, posar els peus descalços en un terra natural, escoltar el mar, a més, o sigui, estem sumant inputs, no? O sigui, tengui.
Sempre i quan no tinguis una persona al costat allà que se't posa amb l'altaveu aquest portàtil,
sí.
Que el va inventar el diable.
Sí, sí. Saps? Però sempre hi ha raconets a Formentera. Els que
A vegades et sorprendries, perquè justament sí. És que en tinc una molt bona. L'altre dia vaig anar a un raconet d'aquests i resulta que se'm posa una parella allà al costat amb l'altaveu i jo vaig anar amb la meva filla gran amb tota la simpatia del món a intentar, ho dic de veritat, no ho dic irònicament.
No, m'ho crec.
Hola, mira, estem aquí amb la família, mira, gaudint de la natura, la platja, les onades, tal. Escolta, mos importaria pagar la música, estem en un espai natural, ens agrada sentir les gavines, no saps què em van dir?
Què?
Que amb ells els molestaven els meus fills.
Ai. Carai.
Sí, sí.
Venga, pico de cortisol a tope,
sí,
no?
Dic, no, gràcies, venga, adéu, ja, adéu. Vam marxar.
Clar, bueno, sí. Aquesta és una altra opció. Certes coses, mirada, evitar-les, no? Sí. Les batalles s'han de triar, també.
Jo vaig intentar-ho, vaig dir, va, li posaré bona voluntat, vaig a... Però bueno.
Sí, bueno, doncs pues, tens la sort de que... És que aquest cap de setmana, com que va ser al pont, llocs que sempre hi havia poca gent, doncs ens hem trobat que ja hi havia com molta acumulació, no?, molta gent. Però bueno, tenim la sort de que nosaltres no estem aquí uns dies, sinó que vivim aquí... I si no hi anem avui, doncs hi anirem demà, però recordar que això va molt bé. Entrenar el mindfulness...
No, jo vaig haver de fer aquelles respiracions que em vas dir l'última sessió.
El 4-7-8.
Això vaig haver de fer.
Doncs ja et va donar temps a fer moltes coses, eh?
Sí, sí, mitja volta, mirar al cel i fer respiracions.
Tocar amb el peu a terra, el grounding, no? Tot el,
tota l'hora.
Així com a un nombre orquestra. I després educar la nostra veu interior... Aquesta veu interior que a vegades ens bombardeja, ens boicoteja fent-nos sentir malament... És algo que en teràpia treballem també molt i que va molt bé tenir... Normalment tenim aquests pensaments, que també vam parlar un dia, aquests pensaments negatius automàtics, i trencar els automatismes és complicat perquè necessitem automatitzar una altra cosa. És com quan aprenem a conduir, que se'ns fa un món fer totes aquelles... Trepitjar l'embrague, deixar l'embrague a la marxa, posar-la, llavors a l'accelerador se'ns cala el cotxe... Això quan ho automatitzem... És fàcil. Doncs amb el nostre cervell funciona igual, no? És com si fos un cotxe que hem d'automatitzar certes coses, canviar uns automatismes per uns altres i entrenar aquesta veu interior perquè no ens boicotegi, escriure el que pensem, escriure a mà, per després reflexionar-ho. Escriure a mà també s'ha demostrat que té un efecte potentíssim en el cervell a l'hora de crear circuits neuronals nous. Per tant, no, hi ha gent que és molt fan de l'ordinador i em sembla súper...
No, jo escric molt més ràpid a l'ordinador, però he de reconèixer, com vaig, amb la meva feina ho noto, quan vaig a una roda de premsa i escric a mà,
sí.
És com si ja ho tingués tot al cap, sí, després quan he d'escriure la notícia. Si
perquè funciona així el nostre... a més tens aquesta memòria visual, recordes el que has escrit, les paraules en el lloc,
en el lloc on estan de la llibreta. En canvi, amb l'ordinador, no.
Costa més fins i tot posar-te a escriure i ordenar les idees perquè té com aquesta estructura lineal, que el full és més natural, no?, de com funcionem nosaltres. Per tant, escriure a mà va molt bé també per refer aquests circuits neuronals que hem dit que era interessant refer.
Bé, no sé si vols aportar alguna cosa més al respecte de l'estrès. Hem parlat molt hem definit molt què és, com ens afecta, a veure si ens dones algun camí de sortida, va.
Sí, camins de sortida. Primer, identificar-lo. Abans de saber què hem de fer, hem de saber què ens passa. Identificar-lo mitjançant aquests símptomes físics que hem dit. Les persones que ens envolten i que ens estimen també ens fan de mirall moltes vegades, a vegades no amb tacte, però bueno, ens hem de quedar amb el que ens diuen els altres. De vegades també ens passem quan estem estressats i estressades, i els altres igual ens contesten malament, però perquè nosaltres també hem sigut desagradables.
Amb raó, segurament.
Segurament, sí. Doncs demanar perdó tampoc està malament.
Quan ens
passem, i reconèixer que ens hem passat, i escoltar, i quedar-nos amb l'essència del que les persones que ens envolten i ens estimen ens diuen, no? Últimament estàs molt irritable, això que et passa, o jo què sé, estàs molta estona al lavabo, no és normal, que et passa alguna diferent, com és que et despertes a les 4, no? O sigui, coses que dius, ostres, doncs és veritat, no me n'havia adonat, perquè per mi són coses aïllades i una persona propera les ajunta totes i et fa un quadre que tu fins aquell moment no havies vist, no? Mm. Per tant, identificar que et passa alguna cosa, adonar-te'n de si allò que et passa és algo extern o si té a veure amb també com tu reacciones en això, perquè una mateixa feina, una mateixa situació, a una persona la fa, la trenca, i a una altra persona no. Aquí darrere també hi ha una estructura de personalitat que també hem d'analitzar per què això m'afecta tant, què és el que està posant en marxa, per què em trenca això a mi i a l'altra persona no, què és el que penso quan tinc contacte amb aquesta persona o amb aquesta situació que em genera aquesta activació i aquest malestar, i després mirar de tenir moments per nosaltres. Això que hem dit de l'exercici, totes les coses que fan baixar el cortisol, pujar la serotonina i la dopamina són bàsiques per viure, ja no com a un luxe, sinó que ens ho hem de prendre com igual que bevem aigua, igual que mengem, igual que dormim. L'exercici ha de ser un must, no? Com si estiguéssim en una revista de moda.
Sí, sí.
Han de ser un must per nosaltres, l'exercici físic. No ha de ser algú només reservat a la gent esportista, sinó que és l'exercici com a activació del nostre cos, perquè som una unitat que té a veure, o sigui, té una part de ment, de funcionament, de com s'interconnecten les coses, una part de hardware, i el nostre cos també forma part de tot aquest entramat i s'afecta el cervell amb el sistema digestiu, per exemple, que ja ho explicarem un dia.
Ja portem 4 o 5 sessions amb la Vanessa Parellada i jo el que n'estic extraient personalment és que més enllà de prendre'ns molt seriosament la nostra feina, les nostres obligacions, ens hem de prendre seriosament també en altres. El que deies tu ara, no?, de dir, és que tenim l'obligació de descansar.
Clar.
Tenim l'obligació de en algun moment passar-ho bé.
I de menjar bé, clar. I de dormir com toca, i de donar al nostre cos el combustible que necessita, que és aigua, nutrients, no productes elaborats, no és el mateix un nutrient, un aliment. O sigui, un aliment per mi és algo que la meva àvia sap què és. Vale? Si jo li poso una cosa, per molt natural que sigui, m'ho invento, el tofu. Val? No tinc res en contra del tofu ni res, però igual un bròquil a la meva àvia li sembla més menjar que un paquet de tofu.
Que ve de vés a saber on.
Que segurament és supersà, però tornem, al final es tracta de recuperar l'equilibri en general. Reconnectar amb nosaltres, reconnectar amb les coses bàsiques i simples, no? La verdura, la fruita, la carn, el peix, el pa, encara que porti gluten, no cal igual estressar-nos justament en excés per menjar coses que no tenen gluten, coses que no tenen lactosa, si no et senta malament, menja el que et vingui de gust, mentre sigui un aliment que t'aporti nutrients de pes, no? Que tingui un pes, a part de les calories, doncs de tota la resta, això ho explicaria millor un nutricionista, no em vull ficar on no.
No, però la idea bàsica...
Però recuperar l'autenticitat per estar en equilibri i per estar en pau.
I ha estat molt bé que posessis nom a, crec que, un fenomen que succeeix molt, que és que ens sentim malament per descansar, ens sentim malament per tenir temps per nosaltres mateixos, ens sentim malament un dia que dic, va, doncs avui no tinc ganes de fer res. No
tinc ganes de veure ningú.
Vull badar, no?
Sí, vull estar sense fer res i és supersà estar tot un diumenge en pijama a casa, si pots, perquè no tothom pot.
Clar, clar.
Però si tens l'oportunitat i el cos et demana... Escoltem el cos, que és molt savi. Si el cos et demana allò, no, però és que clar, m'he de vestir, he de fer alguna cosa. Per què has de fer alguna cosa? O sigui, si la feina fins dilluns no hi has d'anar. Ningú depèn de tu avui perquè pel que s'ha donat el cas. No hi ha res que requereixi la teva atenció ara mateix. No tens res espatllat a casa. No has d'anar a comprar. No has de fer res. Per què no pots estar al llit, que està bé fer exercici, que està bé activar-se, o sigui, no hem de caure en l'ostracisme aquest de no sortir del llit, que això ja és una altra cosa,
això ja és un altre tema.
La depressió,
sí,
no?
Sí.
Però un dia puntual, sempre, al final, la sabidoria popular, no? El punt mig, un dia per què no, no? Una cervesa, clar que sí, hasta tres, però no cada dia, potser, igual un dia, de tant en tant, un dia a la setmana... No tenir cervesa a casa si t'agrada molt, per exemple, no? També ens coneixem i sabem quins són els nostres punts dèbils, no? Jo a casa cervesa no en puc tenir. I m'agrada molt, però bueno, un dia, amb amigues, amb amics, doncs clar que sí, no? Som mediterranis, al final ens sabem molt de disfrutar de la vida, però hem de passar de la teoria a la pràctica, no?
Vanessa Parellada, psicòloga, com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Avui parlant de l'estrès i de tants altres elements que configuren el nostre dia a dia i per intentar doncs, fer-ho una mica més conscient, una mica millor.
Que bonic, molt bé. Moltes gràcies, Pepo, per convidar-me i per donar-me aquest espai.
Gràcies a tu, Vanessa.